Temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Les 8 del vespre, què tal? Com estan? Salutacions cordials. Benvinguts de nou al Temps de Descompte en l'edició d'aquest dilluns 11 de març de 2013. Per endavant, doncs, aquesta hora esportiva dels dilluns a la sintonia de Ràdio Maricel hem de fer un repàs de quins moments a la 23a jornada futbolística. Una jornada interessant que m'ha deixat si fa o no fa les coses més o menys com estaven. D'entrada, destacarem, com no, la victòria de la Unió Esportiva Sitges, que dissabte a la tarda guanyava 2-3 al camp del Capellades, gràcies a un doblet d'Adri Alonso i un altre de Rubén Cortés. Aquests 3 gols que li van donar als Sitges 3 punts molt importants i que el consoliden a la segona posició. El tercer, la Fundació Atlètic Vilafranca, que va golejar amb el Sobrense ahir a Aiguadols per 0-4. Atenció, se col·loca tercer, en aquest cas, a 3 punts dels Sitges. I l'Odena, que ha estat el gran perjudicat d'aquesta jornada 23, va caure per 2-1, també dissabte a la tarda, al camp de les Roquetes de Sergio Izquierdo. El líder, el San Mauro, no va tenir pietat del Sant Sadurní Atlètic, el qual va golejar a domicili per 0-6. En fi, que queden 11 jornades, sens dubte, apassionants, 11 jornades que poden esdevenir, en alguns casos molt concrets, 11 autèntiques finals. De quins moments en parlarem? Destacarem també que a la preferent juvenil, la derrota 1-2 de la juvenil A de la Blanca Subur davant el Cubelles ahir a la tarda al Nou Pins Vent s'allunya els de David Porres del primer lloc. Es troben ara quarts a 7 punts d'un mercantil que ha posat la directa. Pujar, per tant, s'ha posat molt car després dels darrers resultats. Repassarem d'aquests moments tots els resultats futbolístics del cap de setmana. En bàsquet destacarem que el Club Bàsquet de Sitges ha donat un nou pas cap a l'ascens. Cada cop queda menys. Dissabte es desfeia còmodament del Sall Reus, 93-70. I en hoquei patins, pas endavant també del Club Patí Sitges després de guanyar ahir a la tarda 4-6 a la pista del Lleida Llista Blava. 3 victòries consecutives que el situen hores d'ara quart a la classificació. Pas del cap de setmana esportiu, com cada dilluns en companyia d'en Toni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do com s'ha posat la Lliga de Futbol a la tercera catalana. Ho dèiem ara fa uns moments, potser no ha canviat massa el panorama i el gran perjudicat, si es pot dir així, d'aquesta jornada 23 ha estat l'Òdena, que va perdre 2-1 contra tot pronòstic, jo diria. Jo, en la meva travessa particular, li deia al Toni, tinc la sensació que l'Òdena guanyarà les Roquetes. Doncs bé, no va ser així. Tot el contrari, va acabar perdent.
Jo posava un empat, perdó, perquè doncs, et deia això, que les Roquetes venien de 2 derrotes consecutives, aquesta seria la tercera, si perdia, doncs les Roquetes té un molt bon equip, el que passa que havia agafat un petit sotrac de resultat, i jo penso que el sotrac va ser la derrota del Fàtima, perquè perdre a Vilafranca per mi no és sotrac.
No, podria entrar dintre de
lo normal, sí. Perquè a més després de vist a la Fundació Atlètic Vilafranca és un equipàs, i per mi doncs van perdre els punts perquè són un equip molt fort a la Fundació, i sabia que doncs que lo tindria difícil l'Òdena per treure quelcom de positiu de les Roquetes, i així va ser. Uh-huh. Al final doncs l'equip de Sergio Izquierdo va fer bo, doncs que és un equip molt bo, que està allà dalt i que encara no està descartat del tot, tot i que doncs ha donat un passet enrere, però compte que amb aquesta victòria amb l'Òdena dona un altre passet, però aquest en casa cap a davant, tot i que les opcions ja són una mica més reduïdes.
Són opcions, com deus, Toni, reduïdes per al conjunt de les Roquetes i per l'Òdena, que, bé, tampoc és una derrota que el descarti, perquè la cosa està tan apretada que que encara hi ha marge d'error, si es pot dir així, eh? Tot i que, com dèiem, queden 11 jornades que seran 11 autèntiques finals, sobretot per aquests equips que s'estan jugant pujar de categoria. El Samaura no va fallar, prevèiem que tindria un partit una miqueta més complicat al camp del Sant Sadurní Atlètic. Al final, el conjunt igualadí va guanyar per 0-6, per tant, el Samaura que recupera aquell esperit golejador i que consolida el primer lloc a la classificació. El Sitges, que va patir, va guanyar 2-3 al camp d'un Capellades que, bé, fins al final ens va fer patir a tots, però bé, 3 punts, Toni, molt, molt bons per a un Sitges que es manté allà,
sí,
està aguantant.
Sí, l'important era guanyar els 3 punts i, de fet, el camp era complicat. I aquest equip no és el mateix. Jo dic que no és el mateix perquè he vist un equip molt diferent al que vaig veure, doncs ja el partit que va jugar amb el Sobrense. Era un bon equip, però li faltava detalls que ara sí que els té. I doncs és un equip complicat al seu camp. I li va posar les coses molt complicades als Sitges. Sí que els Sitges, fins i tot, clar, el que no ha vist el partit, sí, 2-3, va anar justet, però el Sitges va tenir opcions per a matar el partit i, sí, sí, i rematar-lo.
Amb el 0-2, sobretot, va tenir opcions per fer 0-3, fins i tot 0-4, però bé, aquelles coses que passen.
Uh-huh.
No, el Capellades fa el golet, entra al partit, tot i que el Sitges va tornar a fer l'1-3, després el 2-3 als últims instants, patiment, perquè qualsevol acció en aquell camp és perill.
I sí, sí, tens tota la raó del món. I em quedo amb una reflexió que em feia ahir el Guille, que va ser un tronc molt important, i feia referència a com està el campionat, i deia doncs, que bé, que el passa que és un xip enganyós aquest fet, perquè el Sitges està jugant ara amb equips doncs, que teòricament són inferiors als Sitges, però que quan comenci a venir els equips forts, doncs n'hi haurà equips com el cas de la Roqueta que ja han passat per aquest tram, i doncs que el Sitges tindrà que estar molt fi i amb les sensacions que té ara doncs, per a tirar endavant i lluitar per la promoció. M'he quedat amb aquesta reflexió perquè doncs, ell va aprofundir i molt aquest fet de que un Sitges que ara tenia un compromís molt difícil al camp del Capellà, que lo passava endavant, però compte quan vingui aquests compromisos al camp de l'Òdena i al camp de Sant Mauro. El que passa que és el que parlàvem amb el Manel. Si el Sitges que va al camp de l'Òdena i al camp de Sant Mauro causa la sensació que està causant aquest, doncs és molt difícil que el Sitges doncs, acabi perdent partit.
D'aquí un moment analitzarem aquesta 23a jornada. Ens hem de posar ja immediatament en els resultats en matèria de futbol base. Ho dèiem ara fa uns momentets, el juvenil A de la Blanca Subur, que perdíem ahir el Nou Pinsbens per 1-2 davant el Cubelles. S'ha complicat una miqueta la situació, una miqueta força perquè el conjunt de David Porres s'ha caigut a la quarta posició arran dels darrers mals resultats, i atenció perquè el líder, que és el Mercantil, ha posat, com diuen els castellans, tierra de por medio i ja li treu 7 punts. Tant és així que la Blanca, com dèiem, ha caigut en aquesta quarta plaça i ja té per davant el Cubelles, que el va guanyar ahir el Nou Pinsbens, com dèiem, i el Tortosa, l'exequip de Delfí Ferreres, un Delfí Ferreres, Toni, que va debutar amb triomf a la banqueta del Club de Futbol Vilanova, 0-1 al camp de l'Escó, ni més ni menys, el camp del líder.
Sí, sí, que millor debut, no? Sempre es diu que, home, amb sí, sí, entrenador nou,
victòria segura,
però
es va complir, es va complir.
Ell lo va complir, el que passa que ell lo tenia difícil, perquè era el camp del líder, un líder que tan sol havia perdut un partit, i aquest és el segon que perd.
No era el millor lloc per debutar.
No, no era el millor. No era el millor lloc.
O sí, com s'ha demostrat.
I ell, doncs, tot i que no va tenir temps de treballar, perquè de fet va tenir 2 dies per treballar, doncs ja ell va imposar algunes cosetes d'ell, doncs que l'anà molt bé l'equip.
Saludem a l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com dèiem, aquesta derrota del juvenil A que deixa l'equip bé en situació...
Bueno, ahí estamos, no passa res.
Està difícil, digo. està difícil va, perquè va, recordem que només puja el campió, i en aquest cas el Mercantil ha guanyat els seus darrers partits i bé, ha situat la diferència a 7 punts.
Bueno, no hem sabut aguantar la pressió. Ahir el Cubelles va ser millor a la primera part, posant un 0-2. A la segona, la Blanca ha millorat, però llavors sense gens de punteria. També les bones parades del porter visitant han fet que la Blanca no pogués ni empatar, ja que no tenien el dia, xutant a porta no tenien el dia. Bueno,
en
no
fi,
passa nada.
Una derrota que, com dèiem, fa caure fins a la quarta posició la Blanca Subur i aquesta diferència, repetim també una vegada més, de 7 punts que fa que l'objectiu de pujar de categoria esdevingui hores d'ara molt i molt complicat. Bé, més enllà d'aquesta situació puntual del juvenil A, Albert, repassem la resta de marcadors.
Bueno, el juvenil B, Escola Futbol Gavà 3, Blanca Subur 1. Res a pelar contra un equip fort i bo. Cadeta, base Olèrdola 5, Blanca Subur 2. Repassada sense que la Blanca pogués reaccionar. Cadet B, Blanca Subur 5, Sant Boià 1. Grandiós partit dels nanos que van escombrar a un bon equip. Infantil A, Blanca Subur 1, Cornellà 5. Un equip fort i ben preparat ens ha fet pols. La Blanca no ha estat al camp. Infantil C, base Espirall 0, Blanca Subur 4. Resultat espectacular d'un equip que juga amb els ulls tancats. Alevina, Cornellà 5, Blanca Subur 1. No troba aquest equip al lloc en el campionat. Avui no han estat bé tampoc. Alevin B, Blanca Subur 10, Anoia 2. Partit còmode perquè la Blanca va jugar de meravella. Alevin D, base Espirall 5, Blanca Subur 2. No ha pogut amb un equip molt fort de físic. A la Vine, Blanca 2, Vilanova 6. Un bon Vilanova ens ha patejat. Benjamina, Sant Boià 3, Blanca Subur 9. Partit de ple domini de la Blanca davant un pobre Sant Boià. Benjamín B, Atlètic Vilafranca 2, Blanca Subur 3. Gran partit dels nanos a Vilafranca. S'ha guanyat a pols la victòria. Benjamín C, Blanca Subur 5, base Vilanova 0. Domini total de la Blanca en el joc i en el marcador. Benjamín D, Ribes 2, Blanca 0. Partit molt disputat i la Blanca sense gens de sort. Per últim, el campionat local del Nou Pisbens, amb promeses, Blau Sitges 0, Remax 4, Òptica Holandesa 3, Construcciones Chechu 6, Serrarols Nin 2, Can Gregori 0 i Hotel Palau 5, Interarmaris 7. I en Pitufos, Hotel Estela 4, Begudes Adell 9 i Restaurant Triana 3, Camping Sitges 1.
Doncs amb els resultats del campionat local del Nou Pinsbens, posem el punt i final a aquest repàs de marcadors dels equips de la Blanca Subur. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Que passi vostè una bona setmana. Adéu-siau.
Igualment, adéu.
Seguim endavant, repassem més resultats, en aquest cas els corresponents als equips de l'escola Fernando Molinos, perdó, de la Unió Esportiva Sitges, el juvenil que va sumar un punt en la seva visita al camp del Club de Futbol Vilanova, van empatar 3-3, el cadet que va perdre de forma aclaparadora 1-8 amb el Castelldefels, l'infantil A, que va perdre 3-1 en el seu partit que jugava a Cubelles, l'infantil B, que va sumar un puntet gràcies a l'empat a 0 al camp del Ribes, l'infantil C, que va guanyar per 4 gols a 5 al camp de la penya barcelonista Iniesta, l'Alevi A, que va perdre per la mínima, en aquest cas encaixant un 5-4 al camp del Cubelles, l'Alevi B també va perdre, ho va fer per 6-1 al camp del Sant Sadurní Atlètic, l'Alevi C, que en canvi va guanyar 1-6 al camp de la Cubelles, l'Alevi D, que sumava també els 3 punts gràcies a la victòria en el camp del base Calafell, el Benjamí A, que va sortir golejat 5-1 en la seva visita al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca, el Benjamí B va perdre 3-1 en la seva visita al camp del base Vilanova i el Benjamí C, que li feia un 0-11 al camp del Vendrell. El Benjamí D va perdre a casa, ho va fer 2-6 davant el base Olèrdola, també va perdre aquí a Aiguadolça el Benjamí E per 2-7 davant l'Òdena. I pel que fa als prebenjamins, el prebenjamí A, que va sumar un puntet gràcies al 2-2 final al camp del Ramon Sicard, i el prebenjamí B, que va guanyar 7-6 a la Torre de Claramunt. Resultats de la jornada de futbol femení. Hi ha hagut una miqueta de tot, passant per la derrota del sènior de primera divisió en partit de la jornada número 21. El Sobrense va perdre per 1-2 ahir al migdia davant el Molins de Rei. Continua aquesta situació delicada a la classificació. Les noies de la Subo són terceres per la cua i cada jornada que passa hi ha aquella certa sensació que serà difícil poder mantenir la categoria. No hi ha res perdut, però l'empresa, sens dubte, és complicada arran d'aquesta nova derrota, com dèiem, 1-2 davant el Molins de Rei. L'infantil cadet, que afrontava partit de la 19a jornada, va empatar 2-2 aquí a Aiguadols davant l'escola de futbol Vila de Cavalls. Les noies de l'infantil cadet, que són cinquenes a la posició, per tant, una posició còmoda en aquesta classificació, i també en partit de la 19a jornada, l'Aleví infantil no va tenir pietat del CUE. Li va fer un 12-3 al Pallejà, un resultat que les consolida quartes a la classificació. Resultats també de la jornada de rugbi. Una jornada, sens dubte, prou positiva, prou satisfactòria. Sobretot, destaquem el resultat del primer equip del sènior A del Rugby Club Sitges, que en partit de la 14a jornada a la primera divisió espanyola va guanyar per 7-36 al camp de la Unió Esportiva Santboiana. Un resultat ja que certifica la seva permanència en aquesta primera divisió espanyola. Quin millor comiat que aquesta victòria, 7-36, repetim, al camp d'un clàssic com és la Unió Esportiva Santboiana. Va perdre, en canvi, el sub-16, 20-15, en la seva visita al camp del Rugby Club L'Hospitalet, i en categoria sub-18, també en el Campionat de Catalunya de la primera categoria, el conjunt sub-18 del Rugby Club Sitges, que va guanyar per 3-7 al camp del GEC gironí. També tenim avui fantàstiques notícies que ens arriben del món de la natació adaptada, per ser més concrets. Esther Morales ha participat aquest darrer cap de setmana als campionats d'Espanya de natació adaptada que s'han disputat a Sant Sebastián. I atenció, perquè, com es diu vulgarment, l'Esther Morales ha arrasat. En la prova dels 200 lliures, l'Esther va fer primera, va obtenir l'or. Ha estat, com diuen les cròniques, un passeig. També va ser primera classificada i medalla d'or en la prova dels 100 lliures. Per tant, aquest resultat que la classifica per als Jocs del Mediterrani, que eren un dels seus grans objectius aquesta temporada, i també va fer or en la prova dels 50 lliures. Per tant, un fantàstic cap de setmana pel que fa als resultats obtinguts per la nedadora sitgetana, actualment afincada a Palma, com saben, Esther Morales, i també bons resultats de la natació pel que fa al Club Natació Sitges, els seus nedadors. Destaquem sobretot la de Toni Ponce, el nedador del Club Natació Sitges, Toni Ponce, que es va proclamar també campió i rècord d'Espanya en la prova dels 50 esquena en la categoria S6 de natació adaptada, també participant en aquests campionats d'Espanya de natació adaptada que s'han disputat, com dèiem, aquest darrer cap de setmana a Sant Sebastián. Tornem al món del futbol. Hem de repassar ja la 23a jornada del grup 12 de la tercera catalana. Una jornada, com dèiem tot just fa uns instants, que bé, no ens ha deixat grans canvis a la classificació. Si hem de dir que algun perjudicat ha estat l'Òdena, doncs probablement sí, perquè la derrota del conjunt igualadí al camp de les Roquetes li fa perdre la tercera posició. L'Atlètic Vilafranca ha estat un dels grans beneficiats de la derrota de l'Òdena a les Roquetes i arran del seu triomf per 0-4 al camp d'Aiguadols ahir davant el Sobrense, el situa a hores d'ara, com dèiem, tercer per darrere d'un Sitges que, sí, va patir, però va guanyar 3 punts molt importants. Els resultats que ens deixa aquesta 23a jornada han estat aquests: Capellades 2, Unió Esportiva Sitges 3, la Granada 3, Riu de Villes 2, la Roquetes 2, Òdena 1, Anoia 0, Penya Jove 1, Hortoneng 2, Fàtima 1, Ribes 2, Sant Cugat Sesgarrigues 1, Sobrense 0, Atlètic Vilafranca 4, Base Vilanova 3, Montserrat Igualada 0 i Sant Sadurní Atlètic 0, Sant Mauro 6. El Sant Mauro continua liderant la classificació, suma 56 punts, segon i en zona de promoció d'ascens la Unió Esportiva Sitges amb 51, tercer és hores d'ara l'Atlètic Vilafranca amb 48, quart l'Òdena amb 47, cinquè la Roquetes amb 44, el Base Vilanova és sisè amb 40, el Sobrense cau a la setena plaça amb 38 punts, 32 per Penya Jove, 28 per la Granada i Riu de Villas, el Sant Cugat amb 25 punts, també 25 punts per Sant Sadurní Atlètic, el Capellades 24, 22 per Hortoneng, i els quatre últims classificats són el Ribes amb 21 punts, 17 per Fàtima i Montserrat Igualada i l'Anoia Cué amb 16. Bé, Toni, com dèiem, aquesta jornada 23 no ens deixa grans canvis. Potser l'Òdena, el fet que ha perdut la tercera posició a mans d'un Atlètic Vilafranca que ahir va venir a Aiguadols i, com es diu en aquests casos, va mostrar les seves credencials.
Sí, 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 li va sortir un petit rodó, 2 gols a la primera part i 2 a la segona, doncs va deixar el 0-4 final. El que passa que jo ahir potser crec que va treure massa rendiment del seu joc, va jugar a ràfegues i es va trobar amb un Sobrense doncs, amb moltes baixes significatives, doncs que no va estar potser a l'alçada d'aquest Sobrense que
Sobrense
veient en partits tan interessants com aquest.
Poc tensionat en algunes fases molt concretes del partit, així també ho volia destacar el seu míster, en Jos Julián, però bé, ahir, com deies, el Sobrense tenia algunes baixes molt significatives. Això obliga el míster a fer un 11 molt condicionat precisament per aquest capítol de baixes, i la Fundació Atlètic Vilafranca amb 2 gols a la primera part i amb 2 més a la segona va fer aquest 0-4. No és un bon soci l'Atlètic Vilafranca aquí a Aiguadols.
No.
Recordàvem sovint
l'última
visita del conjunt vilafranquí, que va ser l'últim partit de la temporada passada,
06,
aquell 1-6, em sembla que va ser, un partit que va fer molt de mal, sí, i que molts cops ha volgut destacar el míster, el Josu, i ahir aquest 0-4 que al cap i a la fi ve a demostrar doncs, que l'Atlètic Vilafranca serà candidat, tant o més com els Sitges, com l'Òdena.
Sí, no. De fet, la Fundació de l'Atlètic Vilafranca per mi és un dels candidats a tenir molt en compte i li tinc molt de respecte. I el respecte ahir ja el vam veure davant del Sobrense. Té molt bon equip, sap el que juga. El seu entrenador mou a l'equip com vol i doncs, això és molt a favor d'aquesta fundació que ja s'ha col·locat a darrere dels Sitges, que compta amb la Fundació Atlètic Vilafranca i que doncs ahir el Sobrense, tot i que lo va intentant, sobretot jo penso que el Sobrense va jugar bons primers 25 minuts,
sí,
fins que va encaixar el gol.
Va tenir una bona posada en escena, sí, diguem-ho així, però sí, a l'hora d'encaixar el 0-1 i sobretot aquí, el 0-2,
aquí ja
sí,
ho va notar moltíssim.
L'atenció va fer...
Exacte, l'equip va baixar, no? Però a mi els primers 25 minuts del Sobrense em va agradar molt. Les baixes va fer que l'entrenador mogués una miqueta la defensa,
sí.
Doncs clar, el sistema defensiu del Sobrense ha estat un dels equips que menys gol han fet, de fet em sembla que era el quart o cinquè equip que menys gol havien fet la jornada passada, fins a aquesta jornada sempre havia estat de los
sí, en el top, diguem-ho així,
a dalt del tot, i doncs clar, moure aquestes fitxes doncs, le va portar degut a aquestes lesions, doncs, que l'equip ahir doncs, encaixés 4 gols i que crec que fins i tot són massa pel que vam veure, perquè la Fundació sí que és un equip que quan accelerava una miqueta doncs, donava respecte, però clar, el Sobrense també va tenir les seves opcions, el que passa que doncs, tampoc va tenir sort de cara a
no estava, portar. No estava gens content el Josu... va insistir molt en el tema de l'actitud ahir, potser no va ser la més idònia, i clar, la pregunta que ens podem fer hores d'ara és per què veiem un Sobrense amb actitud, ben posat, plantant-li cara a tot un Sant Mauro al seu propi camp, traient-li un empat a zero, i per què veiem un Sobrense com el d'ahir, no? Un Sobrense, sí. Hem vist un Sobrense de moltes cares.
Sí, sí, si parlem de noms, de jugadors, clar, el Sobrense de Sant Mauro era un Sobrense molt diferent al d'ahir.
És evident, és evident.
I doncs jugadors que han estat jugant al mig del camp...
Ahir probablement, Toni, tens la quartada de les baixes.
Les baixes, sí. Home, Marc Rodríguez marxant, es nota moltíssim.
No hi era el Marc,
és un jugador
que
pràcticament ha jugat tots els minuts allà al mig del camp. Toni Russafa és un jugador que sembla... que no és un jugador que te pugui crear moltes sensacions en un partit, però fa una feina sensacional, i doncs la seva ausència també es va notar moltíssim, i el fet de tocar la defensa, el fet de passar el Joel al mig del camp, doncs també és una referent que ahir jo penso que li va fer mal al Sobrense, perquè el Joel és un jugador molt fixa, un jugador que sap el que juga en defensa, i ahir, tot i que ell va posar molta voluntat, potser no se sentia lo còmode que és còmode i que se sent a darrere. Vull dir, són cosetes que el dia de Sant Mauro jo l'únic però l'únic però que vaig posar al partit de Sant Mauro és que potser el Jonathan tenia que haver sortit abans de lo que va fer. Si el Jonathan surt abans, doncs jo fins i tot diria que el Sobrense podia haver guanyat al camp de Sant Mauro. En canvi ahir doncs vaig veure un equip doncs molt diferent, amb jugadors doncs que surten de lesions, com el cap de Subías, que estava al mig del camp, doncs clar, això el Sobrense ahir lo va notar. El dia de Sant Mauro portava un equip consistent, un equip que porta molt de temps jugant, i doncs es va notar molt.
En qualsevol cas, hi ha una setmana per endavant per treballar, sobretot per netejar el cap, i pensar que dissabte has d'anar a Òdena i que trobaràs un Òdena ferit per l'última derrota que va patir dissabte al camp de les Roquetes. El que deia fa uns moments, jo creia que l'Òdena guanyaria les Roquetes, amb tots els meus respectes i consideracions cap al conjunt de Sergio Izquierdo, però no va ser així. Les Roquetes va guanyar, va sumar 3 punts importants, s'entenc per ells, tot i que la diferència ara, per exemple, entre les Roquetes, que és cinquè, i els Sitges, que és segon, és de 7 punts.
Sí, 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 a veure, n'hi ha diferència, el que passa que, torno a repetir, queden moltes jornades.
11.
I compta...
33
punts. 33 punts. I compta que als Sitges li venen les curves a partir de la jornada 28. 28, apunta-te-la, 28, 31 i 32. 28 Sant Mauro, 31 Òdena i 32 Fundació Leti Vilafranca.
Buah. Gairebé res, com es diu.
Vull dir que a partir de que a partir de
tindrà el Sitges
final,
un tram final,
a partir de la recta final n'hi ha enfrontaments directes que poden decidir molt, no pel Sitges, si dic també per el Sant Mauro, per l'Òdena i per la Fundació Leti Vilafranca, que per mi ara per ara són els 3 equips que poden aspirar,
precisament,
tot i que no deixo de banda les Roquetes.
No, tampoc el podem descartar. Li preguntàvem precisament això amb el Manel, no? Si aquests 3 enfrontaments amb Sant Mauro, Òdena i Leti Vilafranca pels Sitges poden acabar sent els decisius. Clar, ens deia, qui ho sap, no? Qui ho pot dir? Importants són els 33 punts que queden. Veurem com arribem a aquests enfrontaments directes i aleshores valorarem si finalment són els decisius o no, o arribes amb un avantatge prou important. Ho deia també el Manel, no? Igual anem a Sant Mauro i no ens cal guanyar, amb un empat ja ens està bé, hem d'anar a Òdena i tampoc ens cal guanyar.
Sí,
perquè ens entenem.
Sí. Sí.
Tot dependrà una miqueta amb el coixí amb el que arribis i amb l'estat de forma, evidentment.
Exacte. Jo diria que malestat és molt important. Si el Sitges arriba amb l'estat de forma que està ara mateix, el Sitges no té que tenir respecte molt a tots,
respecte a tot.
Però por a ningú.
No.
Por a ningú. Respecte a tots. perquè el Sitges té un equip que és capaç de guanyar qualsevol ara, qualsevol camp, ara. I al Camp de Zamora, per què no? I al Camp de l'Òdena, per què no? I a la Fundació aquí també lo pot guanyar, perquè el Sitges sap guanyar-lo. I a més, amb la Fundació n'hi ha, doncs, una assignatura pendent, que li vas fer un bany, realment vas jugar molt millor que ells, i vas acabar perdent. Uh-huh. A veure si aquí pots aconseguir el que no vas aconseguir allà. Jugar potser pitjor, però guanyar el partit.
Tot i que anem a pams, eh? Sí. Dissabte ve la noia.
Sí, primer tenim que pensar la noia, Rudi Villes, fins que arribi jornada.
Aquestes jornades a les quals feies referència.
28, 31 i 32, que juga amb els equips que està a dalt, però fins que no arribi allà, doncs tens que jugar els que venen, i compta amb els que venen, perquè no te pots refiar, perquè si no, doncs, de res serveix després...
Sí, ara estem parlant molt de Sant Mauro, Òdena i Atlètic Vilafranca, però si clar, si no fas la feina aquí amb la noia, després vas a Riu de Villa, sí, clar. I tampoc fas la feina, clar, et deixes punts que poden ser molt, molt importants. Sí, molt importants. Un Sitges que dissabte a la tarda jugava capellades, guanyava 2-3, ho dèiem fa uns moments, Toni, un Sitges que va acabar patint, per tot, no? Perquè aquell camp és que no hi ha un maleït espai, el rival va apretar capellades que... Déu-n'hi-do.
Sí,
Déu-n'hi-do.
Molt bona sensació me va causar.
Sí,
a mi va agradar molt.
Va costar molt doblegar-ho i bé, ells van apretar també i van jugar a la carta arbitral també, perquè en alguns moments...
Que l'àrbitre potser va ser el més fluixet, eh? No m'agrada mirar els àrbitres, però és que l'altre dia...
Sinó cada setmana, doncs, més o menys, ens veiem obligats a parlar dels...
L'havien xulat 10 faltes als Sitges i a l'equip local una.
Jo, pel que vaig veure és... futbolísticament potser no els podem guanyar, doncs anem a jugar altres cartes. Sí. I vam veure, sobretot, la banqueta del Capellades molt... apretant a l'àrbitre. Bé, en qualsevol cas, els Sitges se'n van sortir, sobretot gràcies a aquests 3 gols, doblet d'Adri Alonso, va fer un molt partit,
molt
bon partit Adri Alonso, al minut 17 obria el marcador i el 0-2 que arribava al 45. L'àrbitre va ser marcar el 0-2 als Sitges, obra de Rubén Cortés, i xiular a la fi dels primers 45 minuts. Al 76 arribava l'1-2, ai, Adri Alonso va ser molt bo, perquè jo li deia al Toni, tal i com està el partit, Toni, el Sitges ara ha de matar la contra, i efectivament, contracop al 84, i Adri Alonso, que es va posar també, per ser molt nerviós, va fer l'1-3, i el 2-3 gairebé a l'últim instant de partit, quedava un minut, podíem tenir aquella sensació de que també ai, perquè en aquell camp qualsevol pilota penjada, qualsevol falta lateral, qualsevol acció pilota aturada et podia crear un mal de cap important. Al final, però, victòria per 2-3 i bé, aquella sensació que dius uf, surto viu d'un camp molt difícil contra un rival que no t'ha posat gens fàcil les coses i sumo 3 punts boníssims.
Molt bons, perquè te dic una cosa, si el Capellades juga així al seu camp, no sé qui guanyarà ja.
Capellades que venia en bona línia, eh?
I serà el proper rival del Sant Mauro, eh?
Uh-huh. Sí.
El que passa és que, clar, Sant Mauro, tal com està ara, 0-6, el Sant Sadurní Atlètic, i tal com està ara, Sant Mauro...
Jo em faré pesat, però jo continuo pensant que el Sant Mauro difícilment deixarà aquesta primera plaça.
Home, té... jo m'imagino que en el calendari...
També la vaig pifiar dient que l'Òdena perdria el camp de les Roquetes, per tant, vull dir que com que no tinc la bola de vidre...
Ja, però segur que ells, en el calendari d'ells...
No, clar, també tenen en vermell aquests partits.
Tenen en vermell els Sitges, Òdena i Fundació.
Ah, és evident, clar.
Perquè, a més, la Fundació té que anar al camp de la Fundació, compte, eh?
De la mateixa manera que nosaltres estem parlant que el Sitges té aquests 3 partits com a claus, ells deuen pensar el mateix.
Sí.
Ells deuen passar hores d'ara el mateix.
Ells segur que els tenen en vermell.
Sí.
Perquè ells saben que aquí és on se juguen el campionat i a lo de més, doncs, tenen que fer la feina. Uh-huh. El que no pot deixar-se punt pel camí. Però esperar arribar a aquest 3 partits, i aquí és on ho tenen que donar tot. Igual que els Sitges, igual que la Fundació, igual que l'Òdena. Doncs tenen que sumar i no restar punts. L'Òdena va restar el dissabte amb les Roquetes, però clar, jugaves amb un bon equip que ja ha jugat el Sant Mauro, perquè el Sant Mauro ja sap el que és jugar a les Roquetes, tant al seu camp com a fora.
Molt bé, doncs anem a escoltar Manel Rodríguez. Manel Rodríguez, evidentment satisfet per aquests 3 bons punts que va sumar el Sitges, gràcies, com dèiem, al 2-3 a Capellades.
Sí, no, aquí el resum és aquest. Els tres punts, com a joc em quedo amb la primera part perquè penso que hem jugat molt bé i bueno, ja sabien que seria un partit molt complicat. Aquest equip no, tota la segona volta no ha perdut cap partit i l'hem guanyat. Era una plaça, avui era un partit molt difícil, era un partit trampa perquè tothom parla de que el camp del Capellades s'han de guanyar els punts sí o sí, però et posa de vindre aquí i guanyar-los, no és fàcil, no.
L'equip ha estat intens, ha estat molt posat i amb l'1-2 fixat, l'única manera de poder-los matar era amb la contra, i així ha sigut.
Sí, nosaltres sabíem que la segona part era una segona part de contres. De fet, hem tingut, el Sergio ha tingut a Marcelina, que se li ha quedat curta, hem tingut dues o tres jugades per sentenciar-lo abans. La pena és que no ha entrat i ells, bueno, amb molt poca cosa, perquè amb molta empenta i faltes i hòsties, però al final ens han acabat fent un gol i a partir d'aquí, pues, bueno, sempre pateixes pel resultat perquè qualsevol jugada tonta pot costar l'empat, no? Però bé, nosaltres davant continuo dient que l'equip té jugadors que poden acabar de decidir els partits i avui hauria pogut decidir abans. Per mi el resultat avui just no és aquest 2-3, però al final és el que val.
Un partit molt difícil avui en tots els sentits, no? Per la defensa, perquè clar, cada moment pilotes a l'olla, pel mig del camp, pels de davant, però bé, l'equip l'ha sabut tirar endavant.
Sí, no es pot dir res. Jo penso que l'equip ha fet el que tenia que fer. Potser hem comès alguna errada defensiva evitable, però és que en aquest camp, tan petit,
no hi ha espai,
qualsevol pilota que et posin és un perill. Bueno, i pot passar que amb un rebot, amb una jugada, et feien un gol. No? L'últim partit d'aquest equip va jugar a casa, va fer 7 gols, va guanyar 7-1. No? I, bueno, no era fàcil avui que no et fessin cap gol, però bueno, tampoc és fàcil que nosaltres no en fem, i hem fet 3 i això ens ha donat la victòria.
I has hagut d'evitar, doncs, que expulsessin algun jugador del Sitges. Has canviat el Ruben, has canviat l'Adri, has canviat a l'última hora el Sergio perquè els estaven buscant.
Sí, clar, a més és això, no? Ells no tenen res a perdre, provoquen els jugadors, bueno, ja no sé allò que dius, van a guanyar-te a Martí Banyes, no solament et van a guanyar, és que els tens el partit guanyat i encara t'estan buscant, no? I, bueno, és el que diem, aquests partits tenen aquest tipus de circumstàncies. Ahir a la xerrada que vam fer ja els hi vam dir que sobretot avui la clau era sortir amb els 3 punts sense quedar lesionat i sense quedar sancionat, no? I ho hem aconseguit, que era vital, no? No, si volem el rush final estar a tope, el que no ens podem permetre és ni un sancionat més, i ja estem veient que el comitè no està per hòsties, llavors val la pena que quan un jugador s'anima una mica al cap canviar-lo ràpid.
Ens deia el Jordi la setmana passada que fora important sumar aquests 9 punts abans no arribi a l'aturada de Setmana Santa. Ja se n'han sumat 3, ara s'ha de rebre la noia i després es va a Riudevitlles.
Anava a fer un xiste fàcil.
Vinga.
Quants partits queden?
Ostres, ara ens 11?
11, sí. L'important seria sumar els 33. Mm. A partir d'aquí anem partit a partit. Ara tenim un altre partit molt difícil, que allà vam perdre, i anem a guanyar-lo. I després pensarem en el següent i anem partit a partit. No sé quantes victòries portem consecutives, però les hem aconseguit així, no hem mirat mai, perquè si quan ens quedava les Roquetes, el Ribes, el Suburense, si haguéssim mirat a l'horitzó, potser ens haguéssim retirat, no? I vam dir, no, anem partit a partit, i és la nostra filosofia ara per ara, perquè no en podem tenir una altra.
Val, d'acord, doncs, tal i com està el campionat, els tres enfrontaments claus poden ser amb el Sant Mauro, amb l'Òdena i amb l'Atlètic Vilafranca?
Jo això no ho sé. Evidentment que seran enfrontaments directes i està clar que són 6 punts, no? Però ojo, perquè abans d'aquests enfrontaments hi haurà altres partits, sí. Qualsevol, en qualsevol partit, avui ens hagués pogut passar a nosaltres.
Vull dir, per la dinàmica, clar, la dinàmica és que aquí ningú
sí,
falla.
Però jo veig que els partits es guanyen, però no es guanyen fàcil. No hi ha cap partit que diguis, hòstia, has guanyat... Bueno, pot haver algun, però vull dir que no. A l'Òdena va guanyant 1-2, 0-1, 1-0. Al Sant Mauro, 0-1, 2-1. Nosaltres la setmana passada, 3-1. Avui, 2-3. Vull dir, els partits s'han de guanyar tots i s'han de jugar tots. A lo millor resulta que vas al camp de Sant Mauro i empates. Bueno, doncs segons com, a lo millor no suma el resultat, no ho saps, no? El que està clar és que el que hem d'intentar és arribar a l'últim terç de la Lliga, jo sempre dic els últims 10 partits, els últims 8 partits, hem d'arribar en totes les possibilitats. I llavors mirarem aviam cada partit com ho fem i gestionarem la Lliga doncs, segons ens convingui. Està clar que nosaltres ara mateix, a dia d'avui, ara mateix tenim 4 punts més que l'Òdena i 4 punts més que el Vilafranca. El Vilafranca ha de jugar el seu partit demà i l'Òdena també. Aviam què fan, han de guanyar, perquè si no guanyen els hi passem a fer 4 punts. Sí, sí. Canvia molt la perspectiva d'anar a Òdena, haver de guanyar-lo, a anar a Òdena dient, bueno, potser amb un empat en val. Pot ser diferent el plantejament. Vull dir que hem d'esperar, aviam, quan arribin aquests partits, com estem tots, perquè fa poc veiem les Roquetes, que era un equip imparable, i ha perdut 2 partits seguits, s'ha deixat 6 punts, i ara, si rebéssim a les Roquetes nosaltres, potser el plantejament no seríem de guanyar-lo com sigui. Vull dir, potser seria un altre, no?, perquè el tenim 7 punts per sota. Clar, llavors, hem d'esperar. Jo crec que els enfrontaments directes seran molt importants, però en funció també molt de com arribem a aquests enfrontaments directes. I nosaltres no els tenim ara, els tenim en el moment important de la Lliga, aquests enfrontaments. També hem de veure cada un com gestiona això i com acaba la Lliga. Per això és una Lliga de regularitat. Jo penso que, avui els he dit, nosaltres podem anar a Sant Mauro i empatar, però aquí hem de guanyar. Sí. Aquí tenim que venir a guanyar, perquè si no, un empat a Sant Mauro no val per res. Si aquí guanyes, pot ser que potser vas a Sant Mauro i diguis, hòstia, el tens a 2 punts, queda, té que jugar amb l'Òdena, té que jugar amb el Vilafranca o té que jugar amb el Sobrens, és igual. Bueno, potser a 2 punts, si el tens a 2 punts, el pots agafar, no? I és que queda molta lliga.
Jo no sé com arribarem a Sant Mauro, però doncs les sensacions que ara et dona l'equip, agradaria que arribessin aquests partits ara, no? Perquè ara veiem l'equip molt posat, amb bones sensacions, i que se'l creuen, no? Vull dir que creuen que poden fer-lo, eh?
Està clar que l'equip, nosaltres, si ara fem, quan acabem la Lliga, parlarem on estem i ojalà haguem pujat, però si haguem pujat o no, l'objectiu s'està complint, que era fer un equip nou l'any passat, treballar-lo, fer una base important i que aquest any aquest equip acabés de créixer. Han arribat 2 jugadors per mi claus, que són el Carlos i el Guille, que a l'equip li han donat una estabilitat que no tenia, ¿vale? Perquè des del principi de Lliga nostra és irregular, degut a que ens faltava aquesta dinàmica. Ha arribat després a l'Adrià Alonso, que és un jugador que ens ha donat, avui ens ha donat el partit, perquè és aquest jugador que s'inventa un gol d'on no n'hi ha. I el Sergio està creixent, el Quique està creixent, l'Olmedo està creixent moltíssim, les aparicions del Patrick, ara el Loren, un xaval que és juvenil, veus jugar Loren i sembla un veterano de 30 anys, un tio que al minut 20 li ha entrat targeta groga i no hem patit en cap moment per això, en cap moment, vull dir, tens un Gerai que està inconmensurable, tens el Javi que es porta una lliga, tot el que va passar l'altre dia, sensacional, avui no ha jugat a l'Hèctor, però quan ha sortit ens ha ajudat molt, és que dius ara mateix...
Tot suma.
Tot suma. I, i això tot suma perquè sent convençut que el nostre objectiu és millorar cada dia i estem millorant cada dia. I ho estem fent a base de bons resultats, de bon joc. Avui a la primera part ha hagut un ratet que l'equip ha jugat en un camp que no es pot ni jugar, del petit que és. L'equip ha jugat tocant i tenint-la i triangulant. Això té molt de mèrit, encara que no ho sembli, hi ha molt treball darrere, i hi ha molta qualitat darrere de tot això, vull dir, si no, no es podria fer. I és una mica el premi que tenim. El superpremi, la grossa serà pujar de categoria, evidentment que sí, però de moment estem complint amb els objectius. El treball que s'està fent, no, ja no parlo de mi, parlo dels jugadors, del cos tècnic, del club en si, és un treball acord amb el que se'ns demanava des de, no aquest any, sinó des de l'any anterior. L'equip va baixar, es va trobar una situació lamentable, sense jugadors, vam començar de zero, vam començar a agafar gent molt jove, nanos molt joves, amb 3 o 4 que es van quedar, que es van comprometre amb els Sitges, i a partir d'aquí, poquet a poquet, doncs, estem rebent els fruits. L'any passat ja ho vam dir, vam quedar 5è, vam dir un rush final molt bo, i vosaltres dèieu, bueno, l'any que ve què? I jo us deia, l'any que ve, bueno, hem de seguir aquesta línia, se n'anirà el Carlitos, bueno, ja vindrà un altre, han vingut altres, vull dir, això és la roda que hem d'intentar mantindre, i els Sitges no té un altre camí, perquè tot el que sigui ara pensar en altres històries seria equivocant-se.
Doncs amb reflexió final inclosa, finalitzava la nostra conversa amb Manel Rodríguez, bé, recordant d'on ve el Sitges.
Sí, sí, sí.
D'on ve el Sitges.
Sí, sí.
I una miqueta la situació de la temporada passada, que va fer un tram final molt bo. Evidentment, el Sitges no hi va ser a temps, perquè es va deixar molts punts pel camí. I potser pocs ho veiem clar, no? Què passarà la propera temporada? Carlitos sí. Marxa, quan és el teu referent a nivell golejador, però bé, ell ho va dir molt clar, vull dir, han vingut d'altres. Ha vingut un Sergio Jiménez, ha vingut un Adri Alonso, que han ajudat a l'equip també, un Guille, un Carlos Jacques, que han, encara han enfortit el grup.
Sí, i bé, no? I a més, jo penso que han arribat jugadors doncs que no són jugadors que poden fer bulto, que poden ser jugadors no. d'equip.
Jugadors que han vingut a enfortir...
Són peces sí, fundamentals.
Una situació determinada clar, i clar. Un rol determinat al camp, no? La situació d'un Guille al davant, que és un autèntic malson per les defenses, perquè t'aguanta, perquè et rep, perquè et facilita la feina per als altres companys al davant, un Adrià Alonso, un Sergio Jiménez, un Carlos Jacques que fa l'escombra per allà al mig, en fi, són jugadors que potser els Sitges no tenia i que, pam, en un moment determinat els tens.
Clar, és que tu has reforçat aquest equip sobre la marxa, i sobre la marxa l'has reforçat amb jugadors...
És a dir, què faltava? Nat... Allò i allò.
Exacte, tan nat sí, com sí, en ell del
sí,
dit.
Sí, sí.
I què passa? Que ara l'equip... Tot això doncs, està més enfortit. L'equip no té...
Sí, alts i baixos, tan pronunciats.
L'equip està molt bé i la prova la tenim que l'equip doncs, no sap el que és perdre des de desembre. I precisament quan va arribar doncs, la penúltima peça, el Carles Llach, des de que va arribar ell, l'equip no sap el que és perdre. Va perdre amb la Fundació Atlètic Vilafranca
sí.
i ja no
ara
ha perdut.
Ara m'ho deia el Toni, de tot el que portem de segona volta, el Sitges només ha cedit un empat. La resta sí. ho ha guanyat tot.
L'ha guanyat tot.
Va ser l'empat a una amb les Roquetes aquí a Aiguadols.
L'ha guanyat tot. I sí, quan sí. va perdre amb el Fundació Atlètic Vilafranca faltava dos jornades més
per acabar la primera volta.
La primera volta sí, 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 lo sí. va guanyar
sí, sí. I després va guanyar Sant Cugat, va guanyar el Ribes
sí, i sí, a partir d'aquí doncs l'ha guanyat tot i tan sol va ser aquest empat amb les Roquetes aquí en un partit que podia haver guanyat un i l'altre però sí. que al final doncs va acabar en empat.
Rèiem ara fons només perquè fèiem un símil allò dels peixets i els iuarros, ara els Sitges...
Clar, ara té sí. burrets...
Sí, té sardinetes...
Sardinetes...
Sí, però que,
però quan
que se poden clavar les espines aquí si no,
sí, sí,
si no te les menges bé.
Te les tens que menjar bé.
Després ja vindrà el iuarro, la dorada...
La dorada, sí. Després ja vindrà, ja vindrà,
sí, sí,
ja.
Sí, sí.
El salmó, ja vindrà, ja l'atún...
De Noruega.
Déu-n'hi-do.
Molt bé, doncs que no falti el bon humor. Escolta'm, Toni, ahir Aiguadols, 0-4 de la Fundació Atlètic Vilafranca davant un Sobrense, ho dèiem també en el resum inicial, no? Un Sobrense que no comença malament el partit, que té una bona posada en escena, fa uns bons 20-25 primers minuts, però en el moment que encaixa el 0-1, que ve el 34,
ja.
L'equip té una baixada de tensió
sí.
i a partir d'aquí el conjunt vilafranquí que passa a dominar la situació, no direm d'una manera còmoda, però tenint molt clar el que havia de fer.
Sí, no,
jugant les seves cartes, fent el 0-2 al 40, deixant ja el partit molt, molt difícil. A partir del 0-2, el Sobrense sí que pateix veritablement aquesta baixada de tensió a la que fèiem referència. Hi ha una ocasió molt clara, que és possiblement sí, la més clara, la que té aquell cop de cap del Rua, que probablement hagués fet entrar el partit al Sobrense. Sí. La pilota no va voler entrar i a partir d'aquí ja anaven passant els minuts i el 0-3 a un quart d'hora del final ja finiquitava el partit. El 0-4 just al minut 90, per cert, hat-trick d'Eric Roca, jugador vilafranquí, que bé, a marcar el seu tercer gol, quart del conjunt vilafranquí, va fer aquell gest tan característic de... tres dits amunt. Uh-huh. Hat-trick d'Eric Roca i un 0-4, Toni, que no sé si pot fer mal o no pot fer mal.
No, jo crec que aquesta alçada...
O com deia el Josu, més que bé ningú recordarà aquest
sí,
resultat.
Aquesta alçada del campionat, mal al Sobrense, no, perquè el Sobrense ja té doncs, ben definit quin és el seu paper.
Sí, sí, quin és el full de ruta en aquest
exacte.
Cas.
Ara, a partir d'ara, el que té que fer el Sobrense és jugar tranquil, doncs sense cap mena de pressió i mirar de fer-lo el millor possible per anar sumant, perquè tampoc li interessa restar, sinó sumar. El que passa que ahir, doncs, jo me quedo a que li va anar tot rodó al Vilafranca, a la Fundació.
Sí, insistim en l'aspecte de les baixes que tenia el Sobrense, que probablement, com deia el Josu, no és excusa, perquè no. Evidentment tu tens una plantilla que
sí,
et permet...
Clar,
però clar, ahir tens jugadors, tens jugadors que han de sortir a l'11 que estan amb una inactivitat important, clar. Venien d'arrossegar lesions, i clar, i et falten jugadors, peces que com deia el Josu, també són bastant claus, no? En l'actual esquema, un Marc Rodríguez, un Àlex Pérez, el Didac, que tot i que evidentment no està marcant gols, però és un jugador important al davant, i és un bon acompanyant, un bon company per al Jona.
Toni Russafa
també
camp,
està,
que és un jugador que es nota moltíssim, posis on lo posis, perquè es defineix molt bé, doncs com...
Sí, el jugador de Brega, que contagia.
Que jugar, i doncs, clar, i a més, ells la troben, com hem dit, al minut 30 que marquen el gol, no? El 0-1, i que al minut 40 marca el 0-2, vull dir, se l'encara la cosa molt bé, i jo ho deia i ho parlàvem, tant de vol Sobrense marqui un gol, sí, perquè això el posarà dintre del partit.
Que el faci entrar.
I a partir d'aquí veurem un altre partit. El que passa que el Sobrense va tenir la seva opció, el Rua no va entrar a la pilota, i a partir d'aquí ells, la segona part, fent, doncs van marcar el 3-0 i el 4-0, que ja... Doncs ja...
Sí, ja era anecdòtic, no? Pràcticament aquest quart gol que aconseguia el conjunt de Parxetzarà gairebé a les acaballes del partit, sí, perquè va ser 0-4 i l'àrbitre ja immediatament després va xiular
al
final del partit. Un Sobrense que arran d'aquesta derrota baixa fins a la setena posició, i una miqueta el plantejament que feia el Josu, bueno, a veure, què fem, no? Vull dir, què? Ens dediquem a sumar 3-4 puntets més i ja tenim allò sent tranquils, o...
No.
És una pregunta que no ens feia nosaltres, evidentment,
sí,
sinó que feia...
Si feia en general, no?
En general, a ells mateixos,
a ells
no?
Mateixos,
vull dir,
sí, sí.
El compromís que poden adquirir els jugadors en aquestes 11 últimes jornades.
Sobrense té que lluitar per estar el més alt possible. I fer...
I si pots quedar al 4, no quedis al 7.
Clar, i és que a més pot quedar al 4 si fa la feina i no basses
als braços.
Als braços, no? El Sobrense té equip per això, i ara anirà al Camp de l'Òdena, sí que és una altra història, però jo sempre he dit, i tot i que és un tòpic, que cada partit és una història, i doncs el Sobrense potser no l'ha sortit al partit aquí amb la Fundació Atlètic Vilafranca i va al Camp de l'Òdena
i la lia.
I la lia.
Sí. Ja tota una setmana per endavant per preparar aquest partit de dissabte a la tarda al Camp de l'Òdena. Probablement ahir ho veies molt fotut, avui ja no ho veus tan negre, ho veus mitjanament gris, i a mesura que passin els dies suposo que la situació mental anirà millorant en aquest sentit. Escoltem el Josu Julián, míster del Sobrense, evidentment gens satisfet per aquest resultat, faltaria més, i bé, posant-li l'accent una miqueta amb el tema de l'actitud i l'atenció, la poca atenció potser en alguns moments que l'equip havia tingut.
Sí, bueno, de totes maneres crec que els primers 25-30 minuts no ha estat del tot malament. El que passa és que bueno, no pot ser que un jugador sol pugi la pilota des de la lateral esquerra fent parets, ningú faci res per aturar-ho, i després es entrin al segon pel sols. Després, la següent jugada, un altre tio gira tot el cos a dintre l'àrea, xuta, i el segon pel sols. A partir d'aquí, bueno, hem tingut una ocasió bastant clara, la del Rua de cap, que si la fiquem, bueno, igual ens ficàvem dintre del partit, i després, pues, bueno, una altra vegada, pues, bueno, molt, molt febles en defensa. És excusa i no és excusa lo de les baixes. Sí que tenien moltes baixes, tenien 4 o 5 titulars de baixa, però bueno, per això tenim la plantilla que tenim, i crec que a estones hem plantat cara, però bueno, ens ha faltat actitud, ens ha faltat un plus més.
A mi és un Sobrense avui potser amb poca ànima, no?
Bueno, a partir del 0-3 sí, òbviament. És que no sé què dir-te, estones sí, estones no, jugadors sí, jugadors no. No podem ficar aquí a tothom al mateix sac, perquè crec que hi ha jugadors que s'han salvat. Jo crec que l'Eric s'ha salvat i s'ha guanyat ser titular la setmana que ve a Òdena, perquè és un xaval que venia d'estar no sé quants partits sense jugar, i avui ha estat, i no ho ha fet del tot malament, però bueno, jo crec que s'han de fer un pensament. A part de que el cos tècnic ens han de fer un pensament, el planter s'ha de fer un pensament. S'ha de fer un pensament si vol anar a competir els partits o volem anar, doncs, no, ens presentem, fem 3 o 4 puntets més per salvar la categoria i ja està.
Per tu, què l'ha faltat al Sobrens avui?
Ha faltat el Marchand, ha faltat el...
No, no, jugador no. Què l'ha faltat?
Estic
dient. El jugador ja sé el que l'ha faltat.
Què ha faltat? Ha faltat més ganes, més motivació per intentar fer alguna cosa a partir del 0-1, que no estaven tan malament. Amb el 0-0 fins al minut 30 no estaven tan malament. I amb el 0-1 ha semblat que... 0-2, sobretot, ha semblat que ja s'acabava el partit. Jo... No sé que... O sigui, jo potser els hi demano una cosa que és impossible, no ho sé. Jo l'esperit aquest competitiu sempre el tenia i el tinc i em costa tenir gent que fins l'últim minut no segueixi lluitant per intentar per almenys apropar-se al marcador. I a mi baixar els braços des del minut 30 anant davant de la segona part, a mi això no... A mi no baixo. Llavors, què ha faltat? Parlar malament. Collons, ous, ganes, intensitat, això ha faltat, crec. Però és que ja no sé, de veritat, no sé com fer-ho més.
Pot venir tot plegat una miqueta per la situació de l'equip, que esteu allà, una miqueta que dèiem la setmana passada, que esteu en una zona doncs, tranquil·la, que no que esteu a prop de l'objectiu que tu sempre has remarcat aquesta temporada.
Sí, no ho sé, pot venir, no ho sé, jo no, és que clar, no em puc ficar al cap dels jugadors. Jo intento preparar el partit igual que quan teníem possibilitats d'estar a dalt, però no sé si... Clar, jo, és que és el que et dic, no em puc ficar al cap de cadascú i no sé les ganes que té cadascú i no sé... Jo no dubto que la gent té ganes de jugar, però les ganes s'han de demostrar. No de boquilles, sinó corrents més que el contrari, ja està. Avui el Vilafranca ha corregut més i ha guanyat.
És una derrota que pot fer més mal del que pot fer una derrota en si. T'ho dic perquè el rival és un equip que a l'última jornada de l'any passat us va fer 6.
Sí, 4 a Vilafranca, avui 4 més. Bueno, sí, no, portem 14 gols en contra, ràpid. Bueno, és un molt bon equip, òbviament, però per mi no és un equip que tingui 4 gols de diferència amb el Sobrense, ni molt menys. El que passa és que ells s'ha vist que tenien alguna cosa en joc i nosaltres a l'estones no s'ha vist. A estones no s'ha vist. Si ens farà mal o no ens farà mal... Bueno, si em permets, t'ho dic...
Però contundent de la derrota...
No, en definitiva són 0 punts que sumes. O sigui, ningú se'n recordarà del 0-4, sinó se'n recordarà que portem X punts. Llavors, aquesta setmana tothom se'n recordarà, la setmana que ve ja no se'n recordarà tothom, ningú. El futbol és així de cruel que avui perds amb l'Eddie Vilafranca, potser la setmana que ve guanyes a l'Òdena i tothom diu que el Sobrense torna a ser la leche en vinagre, i no. Som els mateixos que la setmana passada vam perdre a Fàtima, però els mateixos que vam empatar a Sant Mauri, que si guanyem, o sigui, no canviem, no hi ha canvi de res.
És un equip, per tant, amb moltes cares, no? Aquest any
estem... Bueno, ja s'ho vaig dir l'altre dia. Crec que tenim un dèficit molt gran de joventut. Ens mata, o sigui... Aquest no saber parar el partit quan s'ha de parar, quan un contraatac del 0-2 o quan parar el partit i que s'acabi 0-1 la primera part, o determinades coses. El número 2 del Atleti Vilafranca no l'hem sapigut buscar a l'esquena quan és un jugador que és molt bo atacant, però defensant crec que li costa una miqueta i ha fet dues faltes seguides, no l'hem sapigut treure la targeta groga, no l'hem sapigut buscar les esquenes. Bueno, tot això pues, et va minant la moral i ells et busquen el que han buscat i s'han emportat 3 punts. Repeteixo, no deixen de ser 3 punts, eh? Ningú se'n recordarà d'aquí un mes, d'això.
La pregunta és, per què tan bona actitud i tan bona predisposició, per posar un exemple, el dia de Sant Mauro i avui no?
És que no sé què dir-te, no sé què dir-te. És que...
Bueno, és la pregunta que
es fa. És que l'actitud hauria de ser la mateixa. Però no sé per què, pues ens costa determinats partits, ens costa. Crec que avui no hem entrat malament, t'ho repeteixo, no hem entrat malament. Però sí que, bueno, reps un gol, reps el segon gol i ja sembla com que s'acaba tot i no sé. En aquest sentit sí que em quedo una miqueta... pensatiu, dolorit, no sé com dir-t'ho.
Amb tot plegat, Jesús, tenim una setmana per endavant, per treballar, intentar recuperar l'equip de cara a un partit que també és difícil, al camp de l'Òdena, un altre dels equips que també són, com el Vilafranca, candidats a pujar.
Sí, bueno, entrenarem dijous, entrenarem divendres i dissabte, pues, aviam si tenim sort i podem reunir a la plantilla més o menys sencera i aviam què fem, que hi hagi competitivitat, perquè clar, si no tens competitivitat a la banqueta, bueno, doncs més o menys vas fent el que bonament pots, però bueno, esperem això, esperem recuperar el Marc, esperem recuperar el Didac, esperem recuperar el Jordi, encara no el recuperem, bueno, doncs, no sé, Àlex Paco. No sé si m'oblido amb algú. Galetti torna dimecres d'Argentina, doncs pues mira, jo què sé, igual, no ho sé. Intentar recuperar, òbviament, moralment, però tots, l'equip i el cos tècnic, que bueno, que també ens costarà una miqueta.
En fi, aquestes eren les sensacions del míster del Sobrense, de Josu Julián. Però bé, com dèiem, queda una setmana per endavant per netejar la ment i afrontar amb la millor condició possible el partit de dissabte a la tarda al camp de l'Òdena, un partit que també t'exigirà i que, bé, ja saps, d'entrada que tindràs al davant un rival que no voldrà perdre ni en pintura.
Sí.
I tu has de saber també jugar amb aquesta pressió que té el rival.
Sí. Sí,
això de vegades és bo i no és bo. Jo penso que és bo perquè l'Òdena té ara una pressió afegida. A part de la seva bona situació, la classificació ve de perdre i ve de deixar de sumar 3 punts molt importants. És allò que diem gairebé cada setmana, Toni, que ara tot el que deixes de sumar et penalitza el doble.
Clar, clar. Ells ara...
I el Sobrense ha de saber jugar una miqueta, ha de gestionar una miqueta aquest factor, eh?
Sí, sí, el Sobrense té que deixar que siguin ells els que vagin i que siguin ells els que juguin. El Sobrense té que fer el seu joc, no canviar res, i anar a buscar la sorpresa, i la pot donar, perquè el Sobrense té equip per donar-la. El que passa que, clar, l'Odena sortirà per totes, perquè és conscient que, doncs... perdre més punts, doncs ja és pràcticament llançar la promoció.
Sí, sí, definitiu, sens dubte. Escolta, Toni, fent un petit repàs a la quarta catalana, bé, bàsicament per comentar com estan les cores, tant el grup 10 com el grup 11, bàsicament també per saber quins rivals podrien, o quins equips podrien acabar pujant i ser la temporada que ve a la tercera catalana, no? Com estan les coses, per exemple, al grup 11?
El grup 11, doncs, el Quintinenc és el que ha estat el líder fins ara.
És el que marca una miqueta el campionat.
Intratable, perquè de fet a la primera volta ha arrasat i fins i tot doncs, sembla que no havia perdut cap partit tota la primera volta. La segona volta ja ha canviat, és diferent, i l'Olivella doncs, ha escurçat diferència amb el Quintinenc. Ara per ara el Quintinenc té 3 punts més que l'Olivella, té 56 punts, l'Olivella té 53, però queda molt de campionat. Sí que el Sant Pau d'Ordal és el tercer, però ja amb 48 punts.
Per tant, cosa de dos.
És cosa de dos.
Cosa de dos. O bé el Quintinenc o l'Olivella, bé, haurem de saber quin és l'ordre, no? Qui acaba primer i qui acabarà jugant la promoció d'ascens. Però en qualsevol cas, en aquest grup 11, la història redueix l'ascens a dos equips.
Dos equips.
Quintinenc i Olivella.
Dos equips.
I el grup desè?
Ja està més complicat. Més complicat perquè n'hi ha 4 equips. N'hi ha l'Hostalet de Pellola, que té 48 punts, l'Espirat té 46, el Ràpid Català té 46, i, perdó, 47 a l'Espirall, 46 al Ràpid Català i el Mediona 42.
Bé, aquí el pastís
és cosa de 4.
Sí, s'ha de repartir amb més equips.
I tens l'Independiente del Garraf, que és el que entrena el Bati,
sí.
Emiliano Bati, doncs que té 38 punts. Aquest encara té...
Aquí no... Com dèiem, s'ha de repartir entre més equips. Hi ha una dada també que ara em comentava el Toni, sí, que és la del Puig d'Àlvar,
sí,
que és el QE destacat de la classificació. És un equip que encara no ha guanyat, em sembla, Toni, cap partit.
No ha guanyat cap.
I té números per posar-se a plorar.
Fins ara no havia ni guanyat ni empatat cap. Ara ha empatat un. I doncs, clar, és que té un números... mira, té 9 gols a favor.
Sí.
9 gols a favor. I 123 en contra.
Mare de Déu. Mare de Déu.
Déu-n'hi-do.
Puig d'Àlvar, QE destacat del grup desè, no?
Sí, sí, tan sol té un puntet.
Un puntet, i aquests 120 i escaig gols en contra. En fi, hem volgut repassar com estan les coses en aquest grup 10 i 11 a la quarta catalana. Anem allò, el temps ja sobrepassem de manera important, però encara ens queda el bloc poliesportiu. Bàsquet i hoquei. I què ens deixa la jornada de bàsquet, concretament la número 22, el grup tercer de la segona catalana? Doncs una nova victòria, una més, la número 21 del Club Bàsquet de Sitges, que va tenir una còmoda victòria, com dèiem, el passat dissabte a la tarda aquí al pavelló, 93-70 davant el Salle Reus. Repassem una miqueta els parcials, les estadístiques d'aquest maig, 30-19 al primer període, 35 gairebé ja definitiu aquest segon període. Atenció, perquè el Sitges va marxar a les camps amb 60 punts anotats, empat a 17 al tercer quart i 16-29 aquí el Salle Reus va poder mig maquillar aquest resultat final de 93-70. Anotadors, Marc Sabater 9 punts, Jordi Domínguez 9, Cristian 8, Edu Piñero, que va reaparèixer, va fer 6 puntets gràcies a 2 triples, Noel Guillén 3 punts, Xavi Sabater 14, els mateixos que Mauro Pérez, Isaías Peret 9, Toni 3, Nacho Vicente, que va fer 12 punts, i Àlex, 6 puntets. Més estadística, 17-29 en tirs lliures i 12-31 en triples. 4 triples va fer Nacho Vicente, 4 més Xavi Sabater, l'Edu Piñero, que en va fer un parell, com dèiem, per acabar anotant aquests 6 punts, i 2 triples més, un de Cristian i un altre d'Àlex Rodríguez. Per tant, victòria fàcil i còmoda, que el deixa en aquesta situació privilegiada, 21 victòries, una única derrota, 4 victòries de marge sobre el segon classificat, que continua sent el Morell, i el proper partit, el que jugarà a la pista de la Collblanc, la Torrassa, aquest proper dia 16 de març, concretament dissabte, a partir de les 4 de la tarda. Un altre resultat també destacat de la jornada de bàsquet, en aquest cas parlem de bàsquet femení, perquè a la tercera catalana femenina ahir teníem derbi entre el Club Esportiu Vilanova i el Bàsquet Sitges. Finalment, el conjunt vilanoví va obtenir la victòria, 68-54, també li supera l'averaix a les jugadores d'Òscar Quesada. Per tant, aquesta derrota que, bé, complica una miqueta les opcions del Bàsquet Sitges de poder pujar de categoria. 68-54, repetim, va perdre el Bàsquet Sitges a la pista del Vilanova. I Toni, hem de parlar d'hoquei patins, d'un molt bon resultat del segona catalana del Club Patí Sitges, que va guanyar ahir a la tarda 4-6 a la pista del Lleida de Llista Blava. I no sé si aquesta victòria i la resta de marcadors varien una miqueta. Bé, pels Sitges particularment sí, perquè els situen quart a la classificació amb 36 punts. Ens hem de fixar molt amb el Club Patí Vilafranca i el Montbui, que són hores d'ara els dos equips que manen a la classificació. El Vilafranca, que precisament va derrotar en aquesta última jornada 9-5 al Montbui, Vilafranca, que va llançat a obtenir el títol i per tant l'ascens de categoria. I no sé, Toni, si ens hem de fixar ara particularment en el segon lloc que té el Montbui.
Sí, 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 de fet el Bruno, doncs la passada setmana ja parlava d'això, no? De deixar una miqueta de banda el Vilafranca, doncs es tindria que mirar la segona plaça, no? I la segona plaça...
Doncs... Ara està a 6 punts, però recordem una setmana més que tenim pendent encara el partit de la primera volta amb el Lleida Llista. Precisament, en el millor dels casos, si tu aconseguissis aquests 3 punts, serien 39, bé, ja et col·loques a 3, el Montbui ha de venir aquí, sí que la primera volta va passar per damunt del Club Patí Sitges, recordem que era aquell famós partit abans de festes, sembla que el Sitges va perdre 12-3 o 13-2, una cosa escandalosa,
una
sí, va ser un desastre, però bé...
Sí, però clar...
Hi ha competició. Clar. El que creiem que no... fa unes setmanes que no, doncs bé, ho he estat mirant. El Club Patissí ja es porta ara 3 victòries consecutives.
Sí, és això. Aquestes 3
Aquests 9 punts l'han revifat.
Clar, això l'han revifat, està allà, i a més a més ara té el Cambrils aquesta setmana aquí, doncs tindria que guanyar i bé el Cambrils. De fet, no és rival que li pugui doncs complicar la vida al Sitges aquí, a la seva pista, i fer-s'hi fora aquí. Jo penso que la clau, lo va dir el Bruno, doncs la clau és sumar tots els punts a casa,
sí, sí,
i esgarrapar puntets a fora, un parell de compromisos complicats, esgarrapar puntets.
Tens Andorra d'aquí 2 setmanes, sí, per exemple.
Ell parlava del partit aquest, ja s'ha sumat els 3 punts, i home, sumar al camp de l'Andorra seria, a la pista de l'Andorra seria molt important.
Seria molt important, de moment, però aquesta victòria, repetim, 4-6 d'ahir a la tarda a la pista de la Lleida Llista, i pendents una miqueta del partit d'aquest proper dissabte aquí al pavelló amb el Cambrils, que és un equip que està a la cua de la classificació.
I això que era una trastada jugar ahir, sí, sí, a les 6 de la tarda a Lleida.
Sens dubte. Una bona feina la que va fer en aquest cas el conjunt de Bruno Fanyanes. Molt bé, doncs amb aquest bon resultat d'hoquei acabem. Ho deixem aquí, Toni, moltíssimes gràcies. I a vostès moltíssimes gràcies també per la seva atenció. Més esports dimecres, com cada dimecres a partir de les 4 a la tertúlia Pilotes Fora. Per tant, que vagi molt bé, adeu-siau.